Ràdio Vilafranca.
Us saludem en aquest dimecres 12 de març del 2025, que ha començat assolellat, per encetar un dia més al Penedès en xarxa. Ens esperen 3 hores d'actualitat d'Alt i Baix Penedès amb les 4 emissores que hi formen part del programa Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio L'Èrdola, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de Ràdio Vilafranca us saludem el Toni Olivella, el control tècnic, i qui us parla, Caterina Tallón. La primera secció del matí és la que ens porta cada 15 dies el nostre divulgador enogastronòmic, Víctor Cornejo. Estigueu atents, que avui parlem d'un concepte poc habitual però molt interessant, els vins piwi. El Víctor ens desvetllarà d'aquí una estona què vol dir i què hem de saber al respecte. Al punt dels 2:15 tindrem el primer flash informatiu de la mà dels nostres companys de la redacció de Ràdio Vilafranca incorporant notícies de l'Alt i Baix Penedès. Tot seguit serà el torn de la secció Tastets d'Història amb el Jordi Ferran, que avui ens explica com es construeix el record al voltant de la història de les dones. A les 10 connectem amb Catalunya Informació per tal de seguir informats també a nivell nacional. Després de les notícies seguirem amb la secció d'actualitat. Avui entrevistarem alguns alumnes i professores de l'escola Badruna Sant Elies per la seva participació al repte CANSAT 2025, un projecte impulsat per l'Agència Espacial Europea. Quan acabi l'entrevista serà moment de l'actualitat de les dues comarques, que donarà pas després a la tertúlia de la gent gran avui sobre la Covid, que recordeu que és el tema de la setmana. Ens acompanyaran la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. Començarem la tercera i darrera hora del programa amb la secció de Vinseum. Avui parlarem del concert de dissabte del Jazz Club Vilafranca amb l'Àlex Casanyes i tot seguit la Cecília Gené ens parlarà de l'agenda de Vinseum. Als 2:15 farem el darrer flash informatiu del matí que donarà pas tot seguit a l'agenda al detall. Des de Domenys Ràdio us explicarem que el proper diumenge 23 de març l'elenc artístic arbussenc representarà novament l'obra El pobre viudo. En parlarem amb el seu director, el Xavier Canals. I des de Sant Sadurní parlarem de la 12a edició dels Jocs Florals de la capital d'Alcaba amb el president de l'Ateneu Agrícola, Josep Maria Ribas. Dit això, només ens queda desitjar-vos que gaudiu molt amb el Penedès en xarxa. Comencem. Cada 15 dies toca parlar de vinyes i vins amb el Víctor Cornejo i ja el tenim aquí. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia. Doncs bé, bé, bé. Ja de cara encara a la primavera, ja.
Molt bé, sí, sí, ja gairebé estem ficats a dins. Bé, què ens parles avui?
A veure, avui vull parlar-vos d'una cosa que potser hi ha gent que no coneix, vale? Però us vull parlar d'un concepte i de, sobretot, uns vins que estan naixent ara amb molta embranzida, que són els vins piwi. Es diuen així, Vince Peewee.
Com s'escriu això?
P-I-W-I.
Vale? Doncs no els havia escoltat jo.
Peewee. Són uns noms que semblen com d'un animal exòtic, no? O sigui, aquests que té com una cosa estranya, però va molt relacionat amb el canvi climàtic i sobretot a nosaltres ens afecta de ple. Per què? Començo una miqueta pel principi una mica. Quin, un dels majors problemes que estem tenint els últims anys i que és una cosa que ja ve, igual ve de llarg i té a veure amb la nostra climatologia i ara amb l'augment també de les temperatures, que és tot el problema que va associat als fongs a la vinya. Tothom i tots els que som aquí del Penedès recordem aquest 2020, no només per la pandèmia, sinó 2020.
Sobretot per la pandèmia, però
el que va passar justament aquella primavera plujosa, no? I després que va ser aquest atac del famós míldiu a les vinyes. El míldiu, en sabeu, és un fong que afecta les fulles, que fa que el fong doncs, no produeixi el cep, no? I aquell any va ploure molt, van pujar temperatures, això va fer un caldo de cultiu, com mai millor dit, els ceps, i va fer doncs, que les plantes doncs, no produïssin el que havien de produir. Molt es va perdre, i després, amb els anys de sequera que van venir després, va ser com, han estat uns quants anys una mica terribles i bastant amb molts desequilibris. No obstant això, hi ha tot un moviment, i no degut a això, sinó que en paral·lel, no? I que nosaltres ja hem començat a aprofitar i tot aquest coneixement, que és com fem amb els fongs. No? De fet, l'única tractament que es fa amb sofre i coure de la vinya i que està permès, per exemple, per l'agricultura ecològica, és per minimitzar el míldiu i l'oïdi, que són els dos fongs principals que ens fan malbé la vinya. Per tant, si no tinguessin aquesta afectació de fongs, doncs no faria falta cap tipus de tractament químic. Aquí és on anem. No? Sobretot en els últims moviments, les últimes tendències, a les quals, si volem tenir una agricultura més respectuosa pel medi ambient, una agricultura també més respectuosa, per al final és un producte que acabem fermentant, però l'acabem consumint els humans, no? Hi ha aquest rastre de químic que ens acaba quedant. No? Jo crec que ja està totalment passada l'època dels fitosanitaris,
d'allò de... Anem evolucionant,
no? I això ho podem veure a les vinyes. Ara, justament ara, primavera, moment de primavera, sobretot es reconeix molt bé aquesta vinya ecològica i molt sana, perquè tenim tots aquests camps verds, coses que fa 20 anys, o potser fa 10 anys, no ho trobàvem tant. A final de l'hivern i primavera, de poder trobar doncs, aquestes plantes entre línies de vinya, no? Que ens dona un paisatge completament diferent. No? I ara doncs, començarà a sortir la rabadissa, aquesta flor blanqueta, no? Que ens farà donar un paisatge que ha canviat completament. Això ve donat doncs, per aquest millor respecte i menys atac, diguéssim, de les nostres vinyes amb producte químic. Doncs en aquest sentit, evidentment, els països que ens porten a l'avançada són aquests països que també van portar l'avançada en tema d'agricultura ecològica i sobretot d'agricultura més respectuosa. Alemanya, països productors, Suïssa, que el qual també tenien aquest tipus de problema, en el qual no tenen grans pluges i només que hi hagi una miqueta d'escalfols i surt el fong, doncs van dir, ei, aquí hem de trobar una solució. I aquí és on comencen a crear els vins Peewee a partir d'unes varietats, en realitat ve un nom de les varietats, que són resistents als fongs. I això no és només la planta, la Vitis vinifera i la planta del cep, sinó que va molt amb la varietat, ¿vale? Perquè al final el que fa és atacar les fulles.
Per tant, això hem d'agrair una mica a
aquest coneixement de països nòrdics, no? I sobretot en el que són aquests països doncs que al final sempre són precursors amb tot això, no? Alemanya, Àustria i Suïssa, que són com tres els que lideren tot plegat, no? De fet, com que ve d'aquells països, Peewee, en realitat, és com un acrònim una miqueta estrany, no?, d'una paraula alemanya.
Sí, t'ho volia preguntar, no?, d'on ve el terme Peewee.
Intentaré no invocar el diable, intentar pronunciar això, però és Pils Widerstandsfähig, vale?
que vol dir
literalment resistent als fongs, vale? Varietats resistents als fongs. Com ho han fet això? Han agafat les nostres varietats o les varietats que són europees, no? I s'han adonat que hi ha algunes varietats americanes o altres països o altres continents que són més resistents a aquests fongs. I, per tant, l'afectació al fong, doncs, el seu resultat no és perdre raïm o que el raïm es faci malbé o que fins i tot hi hagi risc de mort de la planta, vale? I, per tant, que puguin tenir una planta doncs, una mica més forta i que pugui resistir, no? Al final és resistint a aquest fongs. I llavors em van adonar que el que s'havia de fer és retornar al que s'havia fet durant molts anys, és a dir, aquí partim de la idea en que les varietats que tenim avui en dia no han estat sempre així. Yeah. O les varietats que coneixem potser porten un segle o dos segles pol·lulant amb nosaltres, però en algun moment van haver de modificar-se, sobretot amb híbrids, híbrids, per arribar al que són. No? En algunes vegades s'hibridava per producció. Vull una varietat que sigui més productora. No? Altres vegades, escolta, mira, si hibridem això, doncs tindrem un efecte, tindrem més dolçor, o tindrem més acidesa, o ens aguantarà millor a l'alçada. Això sempre s'ha fet. És que de vegades doncs, sempre hi ha aquesta cultura de pensar doncs, que si hibridem és una cosa que estem fent aquí mutacions genètiques. Sí, estem fent mutacions, però de la manera com s'ha fet sempre, creuant les varietats. No? I aquí és el que han agafat, doncs és varietats que podem tenir nosaltres, que ja són una miqueta més resistents o que poden tendir a ser més resistents, amb varietats de fora. Vale? Amb varietats d'altres països o fins i tot que aquesta és la cosa novedosa que també ens estan adonant, sobretot els, aquí sí que entra la genètica, perquè s'ha de fer un anàlisi genètic, aquelles varietats que han estat descobertes en camps abandonats, no? I que eren varietats prefiloxèriques. Aquí entra tot aquest temps, no? Del moment, la filoxera sabeu que va arrasar, doncs, no? Mitja Europa, però hi ha algun... I llavors es va deixar de plantar vinya en aquell lloc, però de vegades han quedat ceps, i això ho podem veure, al mig del bosc. Bosc, no? No? Que veiem allà, ostres, surt vinya.
Què fa aquí, no?
aquests pàmpols per aquí al mig d'aquest bosc, no? Allà ha quedat un cep que continua i que alguns produeixen o que alguns només es anar a mirar el pàmpol, ei, això què era, no? I diem, això no ho reconeixem, no sabem què és. I a partir d'aquí van tirant del fil, no? I veuen, ostres, això ja fa un segle que no es planta, però això havia estat prefiloxèric. En això ja no ens hem d'anar tan lluny, vale? Perquè això ho estem fent també al Penedès. El Penedès també com a zona sempre molt curiosa, tota, i de fet pionera en moltes coses, en aquest cas també en agricultura ecològica, els primers cellers d'agricultura ecològica els tenim al Penedès, no? De tot l'estat espanyol. Ells també, aquests cellers, han estat també els que estan començant a liderar doncs, aquest tipus de canvi i d'investigació. Un d'ells és, i no s'ha d'amagar i s'ha de dir, Torres. Torres té un IMSD, treballa molt a la recuperació de varietats resistents, intentant agafar aquestes varietats prefiloxèriques, no? I portar-les a l'avui en dia. No? És el cas molt conegut, perquè ja en tenim, el cas de la Forcada, aquesta varietat prefiloxèrica, l'ha recuperat Torres i que té un parell de vins amb Forcada, que és un raïm blanc, que és prefiloxèric i que, a més, serà més resistent, si ha resistit no? l'embestida de la filoxera i podria amb tot. Però en aquesta banda, aquest no seria vin pigui, vale? Perquè no és la tècnica que diguéssim que definirà el pigui, sinó que té a veure més amb aprofitar aquests recursos, aquesta investigació per tot això. Aquí, al Penedès, també ho estem fent. Vale? I estem traient allò vins pigui, un celler que té molt de renom, pioner també en agricultura ecològica, com és el Betinoia. I està fent aquesta recerca ja des de fa uns quants anys, no? En el qual s'expliquen com han anat trobant tot això i anar investigant per a veure com acabar amb aquestes noves varietats encreuades, que seran més resistents i, per tant, no farà falta fer servir tant de químic, i per l'altra banda, doncs, que al final també ens més resistents a qualsevol moment de tropicalització que pugui venir en un futur. Sí. Que aquesta és la tendència, ja ho sabem. La tendència que tenim en el nostre entorn és un ambient tropical. Aquests estius tan llargs, no? molt poca primavera, molt poca tardor, no? I que encara que la vinya la podem anar aguantant, però sí, aquesta humitat pujada amb aquesta gran alta temperatura, doncs potser hi ha varietats que les haurem d'abandonar. Estic parlant, per exemple, de Chardonnay, o estic parlant d'altres varietats que són d'altres països i de latituds més altes o latituds més fredes, en la qual aquí ja no tindran sentit, i no tindran sentit en un futur. Llavors, però què han fet?
És adaptant-se al
canvi climàtic. I què han fet? Han creat unes noves varietats. Unes noves varietats que, en realitat, el que han fet és barrejar una amb l'altra, no? Per exemple, potser no n'hem sentit parlar mai del Sauvignon Gris, per exemple.
No.
O el Muscaris. O el Sauvignon, el Sauvignon Gris, el Cabernet Blanc, no? Sí. El Pinotent, no? O el Prior, no?
Sí.
Aquests són alguns dels noms de les noves batejats, no? Sí. Varietats que han sortit d'aquest encreuament. Per exemple, el Sauvignon Gris, no? Han agafat aquest Sauvignon Blanc amb una d'aquestes varietats resistents, no? Que pot ser com el Pinot Gris, no? En el cas del Muscaris barreja una varietat també de fora com el Solaris i el Muscateller, que també és una de les varietats que es cultiva també al centre d'Europa, no? O, com has dit, el Pinotint és una, també, aquest creuament, no? De Pinot Noir, no? Amb aquesta varietat resistent. Clar, la cosa és anar provant, anar tastejant, no? A veure quina és la que pot ser millor. Això ens donarà un nou panorama en un futur, Caterina, o sigui, serà un panorama en un futur en el qual hi ha aquestes varietats clàssiques, que ja no sé si dir-li ja clàssiques o sí, no sé, perquè al final són com noves, no? Ara quan portem 30 anys recuperant la Xarel·lo, no és allò dir, possiblement ara la varietat del Penedès serà la Sauvignon Gris, no? O la Muscaris, no? Sí, perquè al final serà la que predominarà i la que ens aguantarà i la que ens podrà donar a tot aquest tipus de resultats.
És un món canviant, hem de saber que és un món canviant, eh?
Això mateix, totalment, totalment. Aquí entra un altre concepte, i un altre, diguéssim, que va dir, que dirien, no?, dins de tots els pigui, no? Clar, aquestes varietats pigui no són autoritzades per entrar dins del Penedès o qualsevol altra denominació d'origen. Però aquestes varietats entren dins d'un programa que, de fet, s'acull a Catalunya i l'INCAVI, no?, un programa europeu, que aquí és un altre nom, un altre acrònim, que també donarà molt que parlar, que són els vins Briac. De fet, en aquest cas, el Vitinoia els hi diu Briac, diguéssim, perquè és, no és estrictament, com tenien de la varietat de pigui, però són les que s'estan estudiant ara en aquests moments. Briac sí que és un acrònim que podem entendre millor, que podem traduir, que són varietats de raïm d'interès agronòmic i comercial a Catalunya.
Sí,
aquí és més fàcil, però Briac, amb dos Cs, a més, al final. Aquí veurem possiblement aquestes varietats, no?, pigui, no?, integrades dins aquestes deus catalanes, no?, si tothom va una miqueta cap a la una, no?, tothom, doncs, també és molt difícil, sobretot si són cellers petits o cellers que no tenen un departament que puguin dedicar-se a fer l'experimentació, no? Però sí de donar-te'n que aquesta, possiblement aquest híbrid es pugui comercialitzar i sí que els futurs viticultors puguin adquirir-lo, doncs això per tenir, no? Això recomano que alguna vegada algunes sessions han fet al Vitinoia. De fet, recordo un Most Festival en el qual vam poder tastar algun d'aquests vins Briac, perquè justament es parlava de vins Briac en el documental que havien passat en el Festival Most, i que t'adones de com al final de versàtils són. Són veritats que les desconeixem, que encara no han passat, no?, diguéssim, a formar part de la col·lecció de la resta de varietats, però que sí que ens obren una porta a trencar trencar una miqueta doncs, amb el pessimisme que en general es pot viure amb, sí. sobre el tema del canvi climàtic. Eh? I que dic, bueno, hi ha una miqueta, doncs, una esperança.
No? Una llum, no?
Una llum en què això pugui ser. Clar, en alguns casos, aquí també es juga... vaig tenir l'ocasió de tastar-los, clar, encara no s'ha experimentat de veure aquesta varietat, potser la passem per ciment, o la fem amb bota, o no la fem amb bota, no? Llavors són tots uns productes amb una acidesa molt alta, no? Que al final també aquesta és una de les claus, no? Jo crec que és la tendència general, això també ho podem veure amb altres vins, amb varietats ja més clàssiques, com la Xarel·lo, eh? La Xarel·lo és la seva acidesa, la seva marca d'acidesa, o la Parellada, o la Montonega, no? Com diuen una mica més cap al nord, són varietats que respecten molt l'acidesa, tenen molta acidesa, i això ens garanteix que sigui un vi que pugui estar molt de temps de guarda, i per tant que pugui tenir un recorregut molt més llarg. Però aquesta acidesa de vegades doncs, xoca una miqueta, no? De molta llima, no? Una mica, doncs, allò, molta llimona, que dius, ostres, això sembla un suc de llimona, no? O li falta, o li hem de fer què, o l'altre, no? Llavors, encara a nivell, diguéssim, comercial, que seria, no? Aquesta part del briac final, no? Aquesta part comercial és la que s'està investigant, però a mi m'encanta posar-ho en relleu i posar doncs, que precisament un dels cellers de la nostra comarca és la que està portant,
no?
I està treballant i ho està portant cap endavant.
Per tant, hem de dir que està en una fase d'experimentació.
Això
encara,
mateix,
no?
I clar, s'han fet les primeres proves, s'han fet unes primeres proves amb aquests vins, vale? Però ja a Europa ja podem identificar alguns vins piwi, no? amb aquestes varietats, que li han ficat un altre nom, en aquests casos, no? I que li donen, doncs, això, un toc especial. Ja, per exemple, us he dit abans el Cabernet Blanc, no? Clar, és creuar Cabernet Sauvignon amb una varietat suïssa resistent, no? O, per exemple, que us he dit també el Prior, que m'ha deixat, que aquí doncs, té Bronner, que seria aquesta varietat resistent, amb una altra que és totalment experimental, no? Al final, jo crec que és una cosa que no li hem de tenir por, no? I, a més, és una tècnica la d'empaltar, la d'hibridar el producte agroalimentari, no? El producte vegetal, és una cosa que sempre s'ha fet i que, a més, aquí ens pot donar una solució, eh? Per tant, jo crec que no ens hem de capsular, eh? Amb tot això. Jo només fa servir xarel·lo, varietats autòctones, xarel·lo, no sé què, sí, però potser... tenen els dies comptes. Esperem que no, que tindrem xarel·lo i parellades i macabeus, vale? per molts anys,
sí,
no? I
per
poder nodrir-nos durant anys.
Molt bé, Víctor. Doncs esperem que això, no?, que continuïn aquestes varietats que diem i que evolucioni, que segueixi evolucionant per buscar solucions.
Això mateix, i que nosaltres com a consumidors... siguem conscients de tot això. De vegades no ens arriba la informació, tota la informació del que estem consumint, no? I per això jo sempre, des d'aquí, sempre defenso, aneu a visitar cellers, aneu a visitar els petits, els grans, tots, per tenir una mica de criteri, perquè al final el consumidor és el que tindrà la paraula final, no?
Exacte.
I anar a un restaurant o a un bar de vins i saber interpretar tot allò que ens estan donant, no? I no quedar-nos només allò. Sí, ens agrada o no ens agrada, que això... ho fem molt comúment, allò, no? A mi no entenc de vins, només si m'agrada o no m'agrada. Perquè hi ha molta tela al darrere i jo crec que ho hem de tenir en compte. I ara, que comença la primavera, a recórrer les vinyes i els paisatges.
Molt bé, doncs conèixer i aprendre de primera mà.
Això mateix.
És la clau. Moltes gràcies, Víctor, un dia més per portar-nos aquestes vinyes i vins.
Gràcies a vosaltres.
I ara als 2:15 tindrem el primer flash informatiu del dia i tot seguit continuarem amb la secció Tastets d'Història amb el Jordi Ferran, que ja us explicàvem. Avui ens explica com es construeix el record al voltant de la història sobre les dones.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La facturació de Corpinat augmenta un 1,7% al 2024 fins a fregar els 27 milions, tot i baixar la venda d'ampolles. Els cellers agrupats sota la marca d'escumosos Corpinat van incrementar un 1,7% la facturació al 2024 respecte a l'any anterior, fins a 26,87 milions d'euros, malgrat que la comercialització d'ampolles es va rebaixar un 2,63%, situant-se en 2,2 milions. Un fet que el president de l'associació, Ton Mata, ha atribuït, per una banda, a la contenció de les vendes per la sequera, ja que s'ha embotellat menys, i per l'altra, a un mercat més competitiu, amb els vins d'alta gamma. Tot i això, Mata ha qualificat les dades de bones i ha recordat que es tracta d'una iniciativa generacional a molt llarg termini. En aquest sentit, ha demanat més suport administratiu perquè considera que és el projecte del món del vi més important. Quant a les exportacions, Mata ha explicat que es va vendre a 66 països, especialment a Països Baixos, però també a Suïssa, Dinamarca, Canadà, França, Itàlia i Japó, entre d'altres, suposant un 17,02% del total de la facturació. El Tribunal de Comptes detecta que Alternativa per Olèrdola es va saltar el límit de despesa en les darreres eleccions municipals. L'informe sobre la despesa electoral de les municipals del 2023, elaborat pel Tribunal de Comptes, detecta irregularitats en les despeses que va tenir Alternativa per Olèrdola. D'aquest informe i de les seves conclusions se n'ha fet ressò aquest dimarts al diari Ara, incloent les referències a la candidatura que va guanyar les eleccions a Olèrdola, però va perdre el govern en no renovar la majoria absoluta. Alternativa per Olèrdola, assenyala l'informe, ha superat en un 770% el límit de despesa que tenia permès, que eren 427 euros. A més, es va saltar en un 332% el límit de despesa en publicitat en premsa i ràdio, invertint-hi 283 euros quan només podia destinar-hi 85. L'informe adverteix que la superació dels límits de despeses electorals constitueix una irregularitat sancionable. Des de Canal 20 Ràdio, Olèrdola s'han posat en contacte amb Alternativa per Olèrdola, però aquesta formació ha apuntat que farien la seva valoració properament. Us ho explicàvem ahir. Clara Soler i Gemma Morai, de Caram Caram, són les noves pregoneres de la Festa Major de Vilafranca. No és una, sinó dues, les pregoneres d'aquesta Festa Major de Vilafranca 2025. Clara Soler i Gemma Morai, de l'empresa enoturística Caram Caram, seran les encarregades de dur a terme l'acte d'inici de la més típica el dia 28 d'agost. La parella escollida s'ha oficialitzat ahir a la tarda en un acte multitudinari a l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, un escenari que fa referència al projecte de les pregoneres. Caram Caram és una empresa penedesenca fundada el 2020 per Soler i Morai, dedicada a promoure la gastronomia catalana i el turisme de proximitat. Caram Caram organitza experiències enogastronòmiques com tastos i maridatges. Recentment, l'empresa ha participat en esdeveniments com el Fòrum Gastronòmic de Barcelona i la Fira Fitur. I acabem explicant-vos que Cunit celebra el Dia d'Andalusia el proper 15 de març. El proper dissabte, Cunit acollirà la celebració del Dia d'Andalusia, una jornada plena d'activitats per commemorar la cultura andalusa. L'esdeveniment, organitzat per l'Ajuntament de Cunit en col·laboració amb diverses entitats locals, comptarà amb una missa cantada, homenatge a la bandera andalusa i diverses actuacions musicals. Els actes començaran a les 11 a l'església de Sant Cristòfol amb una missa cantada a càrrec del coro de la Casa d'Andalusia del Baix Penedès de Cunit. A partir de les 12 la celebració celebració es traslladarà a la plaça del Casal, on tindrà lloc l'homenatge a la bandera andalusa amb la interpretació dels himnes d'Andalusia i Catalunya. A continuació es farà la benvinguda institucional i a 3:15 començaran les actuacions de diversos coros rocieros i grups de ball.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
I tot i que ja ha passat el 8M, avui a la secció de Tastets d'Història, el Jordi Ferran ens explicarà com es construeix el record al voltant de la història, sobretot en les dones. Així que marxem fins als estudis de Domenys Ràdio, on tenim la Laia Batllà, ja amb el Jordi Ferran.
Una vegada més tenim al programa el nostre historiador de referència, el Jordi Ferran, que ja el tenim a punt aquí als estudis de Domenys Ràdio. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Ja ha passat el carnaval?
Sí, ja ha carnaval. Bé, bé. Sí, sí. Paraigua, no?
Per una mica.
Que no, l'última setmana ha passat paraigua.
Totalment, totalment. Dit això, també ha passat el 8 de març.
Sí.
Una data ben senyalada.
Sí.
I que no sé si històricament ha variat molt tot el que
simbolitza,
tot el que refereix al 8M.
Sí, l'any passat, de fet, vam parlar d'una figura femenina oblidada, però aquest any no parlarem exactament del mateix, de dones, però sí d'una dinàmica molt vinculada o per la qual estan molt afectades històricament les dones, que és una miqueta com es construeix el record la memòria al voltant dels fets històrics i dels personatges històrics. I diem que està molt vinculat en el 8M perquè realment moltes experiències fetes per dones, no? o experiències col·lectives o personatges femenins han estat conscientment oblidats, o al revés, s'ha construït un discurs des del poder en el qual tot allò que no interessava, perquè no ajudava a casar amb el discurs, era allò estigmatitzat. No? En aquest sentit, és molt interessant els estudis de gènere, tant la construcció del gènere masculí, del gènere femení, la seva relació amb la construcció de qui és un bon ciutadà, tant masculí com femení, perquè podem veure al llarg de la història com precisament aquests factors d'oblit conscient d'algunes experiències i de construcció del discurs és el que ens han fet tenir la percepció històrica que tenim ara, no?, en la memòria. I realment podem pensar que la visió de la dona sempre ha sigut aquella que la dona no ha treballat mai, no? O que la dona sempre ha hagut de quedar a casa, ser l'àngel de la llar. Però en realitat la idea de la dona ideal com a bona ciutadana, com a àngel de la llar, és una visió conservadora i que es converteix en el discurs imperant, sobretot a partir dels anys 20, en aquest fenomen de la dictadura de Primo de Rivera, que és una dictadura conservadora, on es projecta molt bé aquesta visió de dona, que la dona, la bona ciutadana, ha de ser aquella que s'encarregui de la llar, de mantenir els fills, de saber cuinar. Que no vol dir que això, aquest discurs anteriorment no existís. El que volem dir és que és, en aquest cas, el poder el que impulsa aquest discurs. No? Que a la República, en canvi, veurem un altre discurs, no? Unes altres experiències de dones empoderades i un discurs totalment al contrari, que durant la dictadura tornarà a canviar. Vol dir que en aquests períodes no hi ha experiments o experiències a dones que han fet coses? No. Vol dir que sempre la dona ha estat... l'ideal de dona ha sigut aquella que estava a casa? Tampoc. Però és la percepció que ara podem tenir.
Que ha anat canviant, no?, amb el pas de les dècades.
Sí, i que quan veiem un document històric, per exemple, d'aquella anterior, de finals del segle XIX, per exemple, de principis del segle XX, i podem veure el nom de la dona, i ficava sin ocupació específica, o feines de l'hogar, o ocupació pròpia de su género, ¿vale? Clar,
que fort.
Això ens pot fer pensar si no ets una... És a dir, si no ets una persona, en aquest cas un historiador, o un antropòleg, o una persona que és conscient de que la documentació a vegades amaga coses, que realment doncs, les dones, a finals del segle XIX, doncs tenien aquesta visió que durant el franquisme se'ns havia donat, no? Que havien d'estar a casa cuidant la llar. I tot el contrari, el treball de la dona ha estat molt present i només fa falta en aquestes rodalies que som comarques vitivinícoles preguntar a les nostres àvies o a les nostres besàvies què feien o què feien les seves mares, les seves àvies, i si anaven a la vinya. I per Déu et diran que...
Que molt?
Que molt.
I moltes hores, i sí, feien molta feina,
que,
eh?
I des, quan arribaven a casa, havien de fer la feina de casa, també.
Això mateix.
O que anaven a netejar, a fora... Això és una cosa, perquè també hem dit de la construcció del gènere masculí i femení, perquè, per exemple, doncs, a partir de que es construeix aquest ideal de la dona com a àngel de la llar, també es construeix l'ideal de l'home com a proveïdor de la llar. Això no sempre ha estat així. És a dir, la masculinitat basada en el fet de que l'home ha de ser capaç de mantenir la seva dona, que és una cosa que encara ha arribat fins avui al dia, i ho estem veient també en els nostres joves, que a vegades tenen actituds que ens poden semblar xocants, perquè som masclistes en aquest sentit de... Bé, hi ha hagut molta... O sigui, una de les grans lluites femenines al llarg de la història ha sigut l'ocupació de l'espai públic. L'espai públic ha sigut masculinitzat. Mm-hmm. A veure, les primeres mestres, quan a mitjans del segle XIX, per la llei Moyano, es creen escoles femenines, per tant, és a dir, escoles específicament per a nenes, nens i nenes, segregat, que ens pot semblar una cosa molt antiga, ara la segregació de sexes.
Sí, es fa, ara.
Però realment va ser una certa innovació en aquell temps, perquè fins llavors, bé, tècnicament les nenes no tenien escola pròpia i tampoc hi havia... Les dones tenien accés a un espai... una figura pública. La mestra passa a ser una figura pública. Bé, doncs en els primers anys tenen molts problemes i des de l'escola, les escoles normals, que serien com les facultats de mestres d'aquella època, se'ls diu, tingueu especial atenció a no ser figures públiques, a no fer enfadar el rector, no... perquè realment les mestres van ser, i això el... No sé si ho vam tractar en alguna secció, també en algun vuit tema, dels problemes que van tindre les mestres, perquè van ser una de les primeres figures públiques feminitzades. Mm-hmm. Doncs bé, d'aquest mateix sentit, i això també si ho preguntem als nostres avis, ells encara ho han viscut, perquè en el franquisme també era el discurs oficial que l'home havia de ser proveïdor de la llar. Per tant, que la dona hagués d'anar a treballar era una forma de... O sigui, d'indirectament avergonyir a l'home perquè representa que no era prou home com per tindre els recursos suficients per mantenir la seva dona i la seva família. això, clar, també és quelcom de classe, no? Al final, aquests discursos també acaben... O sigui, a qui més oprimeixen és a les classes baixes, que són les que no poden complir amb els estàndards des dels quals estan creats, que són estàndards una miqueta no burgesos, però d'un món ideal on els recursos d'una persona poden servir per tot. Mm. En aquests rols de gènere vinculats doncs, això, del treball femení, que també és un tema molt interessant, no? Que podem veure com hi ha treballs que estan molt feminitzats, doncs per això, perquè neixen fruit d'un procés històric en el qual van vinculats a són feines que es consideren marginals de la societat, llavors les fan les dones i els nens, o perquè estan vinculats a aquests rols, no, de gènere, de dir les tabacaleres, on hi treballaven noies joves abans de casar-se. Per exemple, a la Bisbal, als anys 20 es fa una fàbrica de tèxtil, i un dels raonaments pel que es fa és perquè les dones del municipi puguin treballar en condicions decents i no hagin d'anar pels camps a fer feines d'home.
Anys 20, això.
Sí, estem en els anys 20. Indirectament ens està dient que les dones, lògicament, pues estan ajudant, no és que estiguin ajudant el seu marit, és a dir, estan compartint la feina al camp, no? Però s'està implementant aquest discurs de el treball de la dona ha de ser un treball tancat, que no es vegi, perquè ha de ser doncs la casa, pot anar a treballar, però...
Però sense aixecar massa sospites,
quan,
no?
Només quan és jove, no? Això, només quan és jove, un cop està casada, ja no ha de... Bueno, de fet, se'ls obligava a deixar de treballar perquè, clar, passava de ser una dona casada, per tant, el seu home, que era el rol de gènere masculí que s'imposava, havia de ser el sostenidor de la família i la dona havia de passar a ser doncs, aquest àngel de la llar, no? Aquest sostenidor de la llar més íntima. Tots aquests processos de construcció de la memòria, doncs, es basen en assenyalar aquelles idees o aquells exemples que interessen i fer oblidar tota la resta. Doncs, totes les experiències de visibilització o altres formes de rols de gènere i de treball que s'havien produït vinculats en potser els sectors anarquistes o en altres sectors en el qual hi havia indústries més feminitzades o on el rol de gènere no era tan important, doncs es van invisibilitzant perquè el que interessa és crear aquesta idea, aquest record, allò que s'inculca a la societat com el correcte. I el que encara avui dia, doncs, en som hereus, en el fet, doncs, perquè és, hi ha hagut 40 anys de dictadura, no?, amb molta presència doctrinal en aquest sentit, llavors, ara, precisament, ho estem revertint i, precisament, els 8M de les últimes dècades, el que es fa precisament és tot això. Visibilitzar totes aquestes experiències històriques, alternatives als rols que hem heredat i que demostren doncs que la societat es podria haver construït de formes diferents, no? Aquesta és una miqueta el paper que hem de fer els historiadors com a agents socials, la de visibilitzar totes aquestes alternatives, no? A vegades, quan es diu que la història repeteix o és cíclica, o... Bé, no és veritat. Els que repeteixen són factors. històrics, una crisi climàtica, una guerra, una crisi. Però
com sortim d'això?
Però com gestionem o quina resposta els hi donem, això no està escrit enlloc. Llavors, no és cíclic, no sempre passarà el mateix, sinó, vaja, tots serien futuròlegs.
Exacte, tots sabríem, no? D'aquí 100 anys tornarà a venir una pandèmia, no?
Seríem futuròlegs i ja ho sabríem tot i no faltaria fer res. Bé, doncs, lligat a això, precisament, el que volíem parlar avui és com aquests processos d'invisibilització i de construcció de la memòria, en el cas de les dones, són molt evidents. Però també són evidents en altres fets de la nostra vida i de la nostra història. I vinculats també, per exemple, en, doncs, com dèiem, en el cas de la República, la República, en tindre una dictadura al darrere durant 40 anys, que es va encarregar de crear un cos, no, doctrinal molt fort, es pot veure precisament com aquestes experiències que es van produir han estat gairebé deformades, no oblidades, però presentades d'una forma que, això és molt graciós, si parlem amb els... Avui estic pesat amb els avis, però vull dir, si parlem amb els avis, perquè són els que van viure precisament tota aquesta inoculació de tota aquesta construcció del discurs històric, és molt curiós la visió que ells en tenen. Perquè a la visió que ells en tenen, això també és molt important, la història oral. Hi ha, a vegades, gent que es pensa... no? Però això ens ha passat a qualsevol historiador que hem anat a explicar un tema, que tu tens els papers, els documents i tal, i algú et diu no, això no és així, perquè Pepito de tal
em va explicar
que és el contrari.
Clar.
Hi ha gent que diu, vostè s'equivoca, no sé. No, això és important també, perquè realment el que Pepito de tal li va explicar és el discurs que va quedar d'aquell fet a la societat. Llavors, com a historiadors hem de ser capaços també de captar aquest discurs, perquè ens està explicant coses, no? Ens està explicant, bé, si aquell fet realment aquí en la memòria va voler que es quedés tal qual, quins elements d'aquell fet van voler quedar, quins no, o si per tot el contrari es va tergiversar tot, o algú se'l va voler apropiar. Bé, això també passa en les memòries, eh?
Clar.
Hi ha aquestes memòries de gent que... t'explica les coses d'una forma i dius sí, però no.
Sí. Però al final l'única manera que tenim per saber si són certes o no és basant-nos en la documentació que
tenim. Sí,
no?
Clar. I llavors el que hem de fer és comparar fons, no? Que és la feina de l'historiador, perquè si no ens oferia una IA que es diria... Li preguntaries què va passar el 7 de gener de 1910 a Sant Jaume dels Domenys, no? I l'IA et diria... Això, perquè ho agafaria d'un diari, però aquell diari potser tenia una visió concreta del món, que llavors la feina d'historiador és aquesta, rescatar les coses i detectar-les. I és el que una d'aquestes potser coses més visibles és amb el fet de les col·lectivitats. Les col·lectivitats agrícoles que es van tergiversar molt en el seu moment. En la memòria, és un exemple com el de les dones, és a dir, si el treball femení és l'exemple que es dona de com s'invisibilitza un fet històric, les col·lectivitats podria ser un altre. Van ser molt importants. Hem de pensar que als anys 30 segurament Sant Jaume, la Bisbal, l'interior del Penedès, potser el 70 i pico, 80% de la gent es dedicava a l'agricultura. Bé, un cop hi ha la Guerra Civil i es produeixen les expropiacions de la gent de dreta, dels grans propietaris dels pobles que marxen, com es gestiona allò? Bé, una de les propostes que van sortir per gestionar va ser les col·lectivitats, que va ser una forma realment molt innovadora que volia construir una gestió de la propietat en base a la igualtat, per sent capaç de fer front a la guerra, però bé, des de la llibertat, no? Hem de pensar que, per exemple, clar, aquí el Baix Penedès, la meitat de la comarca va tindre col·lectivitats, i concretament una de les més grans va ser la de Sant Jaume, amb 120 persones afiliades. El problema rau en que, clar, això és una de les propostes, segurament aquella la més radical que hi va haver. En la mateixa república hi havia altres propostes com els sindicats, bé, altres formes de gestió de la terra, no? Finalment les col·lectivitats no es van acabar imposant, o sigui, va ser allò una experiència, però lògicament amb la pèrdua de la guerra per part de la república aquesta experiència se'n va anar a Norris, i les noves autoritats es van encarregar no només de reprimir els seus autors, sinó de torçar-ne la memòria per tal de presentar-les com un experiment fallit ja d'inici, com una bogeria, com una cosa, no?, com el camarot dels germans March, que és, per exemple, el que va passar quan aquesta setmana passada a la Bisbal van presentar l'estudi que el Ramon Arnabat i el Guillem Puig, dos historiadors, el Ramon, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, van fer sobre les col·lectivitats agrícoles del Penedès, que han rescatat la memòria d'aquest fet. Un dels assistents de la sala, de fet, la persona més gran, quan jo li vaig explicar, li vaig dir, mira, farem això, va dir, ui, sí, home, jo va ser... va ser una fanfàrria, tot allò, no havia d'anar bé, ja va néixer malament allò. Clar, aquest home li han... O sigui, és la visió, per això dic, la història oral en serveix per això. Mm. És la visió que durant la dictadura es va voler crear d'aquest fet. Per què? Perquè va ser una alternativa a les formes de gestió de les propietats de la terra. Mm-hmm. Avui no tenim temps per més, però us convido que primer que llegiu el llibre del Ramon Arnabat i del Guillem Puig, i després que vingueu a veure l'exposició que tindrem durant aquest mes de març a la Bisbal sobre el tema.
Una exposició que s'acabarà el 26 de març i sí, que podeu visitar, si en teniu ganes, els dilluns, dimecres, dijous i divendres de 4:45 de la tarda a les 8 del vespre. Jordi Ferran, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això i continuarem parlant d'aquí unes setmanetes.
Igualment.
Que vagi molt bé, gràcies.
Adeu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.